Atentos porque en gran medida el impacto final va a depender de la duración.
Les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
El dia amb Joana Maroto.
Les 11 i 4 minuts, seguim en directe, continuem aquí el dia per la ràdio, per la televisió, seguim amb més coses, amb més qüestions, però ens hem de dir que ens atam aquesta tercera i darrera hora de programa contant-vos que encara dura la ressaca emocional de l'actuació de Rigoberta Bandini el dissabte a la cerimònia dels Goya, que va cantar un tema del mallorquí més internacional, que és el nostre, bé, podria ser també Resbí, que aquí ho posen aquí jo, però en aquest cas xerram d'en Tomeu Penya.
Que soni.
Que soni.
Jo duré a casa si fa mal temps. Jo t'empararé si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor, de tot cor, de tot cor.
Una fantasia de versió. La gala dels Goya sempre guarda qualque sorpresa, ja siguin a Rosalía cantant per Rocío Jurado o per Los Chunguitos, recordem, fa una sèrie d'anys, o Rigoberta Bandini cantant a Tomeu Penya a la gala de dissabte vespre a Barcelona. Una actuació que hem de dir que en els illencs ens va dibuixar un somriure gràcies a aquesta versió que la veu de Callu, recordem, que ella és la dobladora, va introduir en escena després d'una conversa amb Oliver Lache, el director de la pel·lícula Cirat, que representarà Espanya als Oscars. La gala no va tenir un guanyador clar, va ser d'aquestes gales que van quedar com a molt diluïdes. No hi havia un guanyador que diguis, ha guanyat aquesta. No, perquè els premis van quedar molt repartits. 6 premis, sobretot tècnics per Cirat, 5 estatuetes per Los Domingos, inclosa la de millor pel·lícula, direcció, guió, actiu principal i secundària, i 3 Goyas també per la pel·lícula Sorda, que se'n va dur direcció novella, actriu revelació i actor secundari. I avui de motiu comentava, Maroto, tu i jo ja mos declaram fans absoluts d'aquesta versió des de Toc Co de Tomeu Penya, la veu de Rigoberta Bandini, que han demanat que per favor la publiqui, perquè la volem a Spotify. No en tenim prou.
I que vengui a cantar-la en directe a qualque revolta d'estiu, amb en
Tomeu. Ah, pensava que anaves a dir que vengués el dia a cantar-la.
També.
Si se poden fer aquest tipus de peticions, i també va venir a Batgi aquí amb nosaltres, doncs no hi seria de més.
Però dir que fem una carta en els Reis, i encara queda.
Aquestes cartes, de vegades, la màgia de la tele, de la ràdio, a vegades mou els seus fils,
però mira,
i qui sap si se fa possible.
Farem una petició formal a en Tomeu Penya, que saben que li ha agradat molt aquesta versió. Arroba Tomeu Penya. Parla'ns de amiga Rigoberta i veniu tots dos.
Arroba Rigoberta.
I veniu...
Què li diu Paula?
Paula, bé, perquè
són amics.
Sí, perquè són amics.
Rigoberta i... només els hi deim els fans.
Com nosaltres que en Xenoa, li deim Xenoa i ets amic, li diuen a Laura.
Jo sempre he dit Laura.
Que tu ets amic de Laura. Bé, petició feta. Que venguin el dia, que venguin a fer una revolta, que venguin a cantar i delectar-nos amb aquest tema que a mi m'ha encantat.
Sí.
O sigui, i en Tomeu també, perquè ja ha dit abans que va fer un tuit dient o donant-se gràcies a Rigoberta per el tema. I a sa filla també li ha agradat.
I troc que diu molt també dels organitzadors de sa gala, que en aquest cas varen ser Gest Music, en Mantina Rovira al capdavant, que entenguin que el fet de parlar una llengua comuna, com és el cas del català, no només inclou cançons fetes des de Catalunya, sinó que també allò que implica tots els territoris de parla catalana, com és el nostre, que també tenim artistes meravellosos, com és el cas d'en Tomeu Penya.
I també hem parlat abans, a primera hora, de repartiment, no? De premis.
Ha quedat molt repartit, sí.
Que està bé que estigui repartit. Això és igual que la loteria, la grossa. Com més repartida, millor, no? O no estàs d'acord? Tu trobes que havia d'haver com un clar guanyador i un...
Tu t'agrada que quedi repartit perquè no t'hi jugaves res. Però tu, entre que te toquin 200.000 euritos a la loteria, a que te toquin 450.000, dit jo que ben pura series si triassis. No, és que a mi amb 200.000 en tenc prou. M'agrada que quedi repartit.
Ara me fas quedar com molt malament, però un Goya, ja sigui per... No sé.
És que a vegades t'agrada presentar-te a l'audiència illenca com una hippie moderna, quan en realitat tots tenim també
el
nostre puntet d'ego, i jo es dissabte a vaig pensar en Oliver Lache, aquest jove que se'n va als Oscars i a Lauda Ruiz li va passar, se m'ha passat ara, a totes les categories importants.
Ah,
seran 2-6 Goya? Sí, però tot tècnic.
Saps què t'ha de dir?
Millor so, maquillatge, etcètera, però tot l'altre,
que
ara
estàs un atrevit, ara, dient això.
Geni mica.
Que te faig callar i que escoltàvem la meva penya per saludar la nostra convidada. Au. De tot cal, de tot cal. De tot cal. Jo duré a casa si fa mal temps. Jo t'emperé. Era un poc broma, que tot n'ha fet una cara, com que l'he censurat.
Això sí, que la Marta Garau no m'ho faries. Però clar, com que avui i demà comandes tu, jo... Si una cosa crec, és en sa cadena de comandament.
Ets un comediant. Però bé, un dia més toca passar consulta amb la nostra psicosexòloga de capçalera, que ja sabeu qui és, en Susana Iborra. I avui ve a xerrar-nos d'un tema en particular que m'afascina, les discrepàncies en l'educació dels nostres fills. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas.
L'educació dels fills és un tema cabdal que s'ha de gestionar entre dos i les discrepàncies entre pare i mare, o entre mare i mare, i pare i pare, a l'hora d'educar els fills, no només influeixen en els més petits de la casa, sinó que també pot afectar a la relació de parella. Parlar de normes, rutines, límits o valors educatius no sempre és senzill, però cada persona pot tenir un model diferent de criança, i això de vegades provoca conflicte. I quan no es troba una bona manera de gestionar aquestes diferències, no només els fills ho perceben, sinó que la connexió entre els adults pot quedar tocada severament. Per això en volem parlar amb la reina de les relacions saludables en aquest arxipèlag, que nosaltres, que és Susana Iborra. Molt bon dia.
Bon dia.
Clar, què s'entén d'entrada per discrepàncies en l'educació dels nostres fills? Perquè, per exemple, vol que es nin mengi la fruita capolada i que sa mare o es pare vulgui que la mengi feta a trossos fins a aquest baby led winning, no sé si això se pot considerar una discrepància greu o se considera una disparitat d'opinions diària.
La gravedad no viene por el hecho en sí, sino por cómo escala el conflicto.
Es acumulación.
Acumulación, si te lo tomas como algo que te están personal. Haciendo una crítica a tu manera, de no a tu forma de ser madre o de ser padre. O sea, tiene más que ver con todo lo demás que no con el hecho en sí, porque al final todas las cosas de las que pueden ser discrepancias son discrepancias de la vida cotidiana. Tampoco hay nada ahí como súper grave, ¿no? Lo hacemos grave cuando lo cogemos y lo amplificamos o nos lo llevamos a lo personal.
Abans de tenir fills, ses parelles haurien de mantenir una conversa seriosa sobre aquests models d'educació o sobre què faran. Perquè ara, per exemple, jo feia sa broma o no tan broma. Na Maroto és un poc hippie. Jo som més clàssic. Hi ha gent que se pensa que som parella. Doncs, si ella i jo tinguéssim fills, tindríem problemes a l'hora d'assurar-los. Perquè ella seria molt més benèvola que jo, jo els aduria a rectes com un siri, a mi m'haurien de dir senyor pare. En canvi, na Maroto optaria per un altre model molt més laxa. Clar, aquí què feim? No tenim fills en primera instància? O un pic que ets de tenim o tant per separar-nos perquè veiem que pot ser en horitzontal aquestes diferències anaven bé per encendre la guspira de la passió, però que això l'ha d'educar fills, això no convé.
Bueno, varias cosas. Uno...
Clar, és que jo he obert un bolonarro.
Claro, no, uno no, varios. Hay una frase que a mí me ha marcado mucho, que es yo era mejor madre antes de serlo. Entonces, estas conversaciones previas de la maternidad, la paternidad, de cómo vamos a hacerlo, luego la vida real te da un bofetón, ¿no? de realidad y ves que quizá eso que en teoría es muy bonito, a la práctica es difícilmente ejecutable.
Mira, en esta frase se podría afegir, has dit, yo era mejor madre antes de serlo. Li podríem afegir, tothom a vos... del fill dels altres, més bon pare, també, no?
També.
No, és un altre... Perquè, al final, no, des de fora també saben predicar molt, no?
Y esto es algo muy típico también en los abuelos, ¿no? Los abuelos que te dicen cómo tú tienes que ejercer como padre y lo dicen desde su perspectiva cuando ellos fueron como padres diferentes a lo que te están predicando. Pero bueno, ¿no? Ese es otro melón
es
también,
un otro
¿no?
Día,
el del juicio. Pero... creo que le damos demasiado valor a pensar igual o no tener discrepancias en cuanto a la educación. Creo que los niños se benefician mucho, salvo que lo llevemos a un extremo o los niños ya empiecen a triangularnos y demás, pero creo que los niños se benefician de que tengamos varios modelos, poli bueno, poli malo, de que uno sea más laxo y que el otro sea un poco más estricto.
Sí, però això també no crea unes dinàmiques paternofilials una mica tòxiques, podríem dir, que sempre hi hagi un poli bo, en el poli bo no li fa res, però és que li toca ser el poli dolent, el poli ser dolent, arriba un moment que està fins a espirri. I diu, escolta, a mi també m'agradaria ser el bon lot, perquè si no moltes vegades després passa...
Però és que hi ha gent que no li surt,
que quan hi ha separacions i ve el divorci, que de vegades és inevitable, molts de fills opten per anar en sopar a més laxa, no en sa que els hi dona més branca. I això també pot crear un conflicte.
Depende del momento en el que se encuentre el niño. Cuando son más pequeños sí que se benefician más de los límites. Y esos límites tienen que difuminarse un poquito cuando van entrando en la adolescencia. Esto a veces los padres no nos adaptamos a los cambios de los hijos y queremos educarlos de la misma manera cuando tenían 8 años que cuando tienen 14. Y ahí también vienen problemas. Creo que siempre y cuando el que hace de poli bueno, digamos, no lo haga por gustarle al niño, por caerle mejor, por decir, mira, es que tu madre, tu padre lo hace peor que yo. O sea, si no lo usa, sino que lo hace porque genuinamente es que es más laxo, tiene menos necesidad de que el hijo se comporte de una determinada manera y le da más espacio para ser... Creo que no está mal poder ver las dos cosas, porque al final... va con nuestro carácter. Si tú eres una persona exigente contigo mismo, pues vas a tener más tendencia a ser exigente con los hijos. Si tú eres una persona más relajada contigo misma, te va a costar ponerte en modo exigente con tus hijos porque no te nace ni contigo ni con tu pareja. Que claro, nos quejamos de cómo se comporta con los niños y luego tú bien que te beneficias como pareja de que sea paz y amor y sin límites.
I en quin moment l'educació dels fills passa a ser un conflicte? Quantes que no sé si haurien de demanar ajuda professional o com a matrimoni haurien de mantenir una conversa per dir això m'ho refull de ses mans. L'educació, per exemple, és un tema de xoc frontal, que tu diguis, no, és que jo vull que el nen vagi a l'escola pública, però jo m'estim més que vagi a una privada de monges, que era la que jo anava. I s'ha de dir, jo no vull que la meva filla o el meu fill vagi a una escola catòlica, o a l'enrevés, que sí. Clar, això com se pacta?
Negociando, como pactamos otras muchas cosas. Si tú fueras madre soltera o padre soltero, llevarías a tu hijo de una determinada manera porque solo depende de ti, pero cuando tú coparentas, no sé si hay un verbo para esto, ¿no? O sea, cuando tú ejerces tu paternidad-maternidad con otra persona, también tienes que entender que esas diferencias de las que tú te beneficias, pues a veces te tocan un poco las narices porque tú querrías hacerlo a tu manera y vas a tener que negociar, pactar, buscar un punto intermedio a vuestras necesidades, como negociamos todo, con conversaciones y cediendo espacios y entendiendo que no solo hay una manera buena de hacer las cosas y también entendiendo que lo que te ha venido bien a ti no necesariamente le viene bien a tus hijos.
Ya.
O sea, que tendemos mucho a, pues yo no he salido tan mal, ¿no? Pues yo fui a un colegio bueno, tal y no he salido tan mal.
Tú no has sortido tan malament porque te va a tocar vivir tan 80 que no hi havia res... i va atzurar a Déu gràcies. En canvi, ara, és cert que el món s'ha tornat diferent.
Eso es.
I en certes coses sí que és més perillós que el món que varen viure quan nosaltres, per exemple, érem adolescents o eren nins.
Es más peligroso en algunas cosas, en otras
no.
La libertad que teníamos también nos hacía crecer y desarrollarnos. Sí, cada momento tiene pros y contras. Es verdad que estamos en un momento distinto y hay que adaptarse a esto.
Jo te volia demanar, perquè abans en Xisco parlava d'exemple, no? Aquella cosa de que un pare, per exemple, vulgui alimentar el seu nadó de manera tradicional i l'altre ho vulgui fer amb aquesta moda que s'ha escampat, que és baby...
Let's women.
Això, que mai me surt aquesta paraula. Però segurament a la consulta venen pares i mares amb problemes bastant més importants. Bé, no sé si més importants o no, però què és allò que els fa fricció, que els fa fer tenir problemes a casa amb els fills? No sé, altres coses que per acumulació, no? Que abans per acumulació se fan una bolla de neu.
Les responsabilitats dentro de la casa i la libertat fora de ella. Por ejemplo, el tema de darle el móvil o no a determinada edad es un tema que con frecuencia se consulta. El, pues es que su trabajo, su responsabilidad es estudiar y ya está. Y el otro a lo mejor quiere que recoja la mesa, que vaya a sacar la basura, que tenga una implicación en las responsabilidades domésticas. Esto también suele ser motivo de fricción. Y luego, pues el si sale o no sale, a partir de qué edad puede salir con los amigos sin supervisión d'un adulto, per exemple.
I també que de vegades passa a matrimonis que m'he trobat en el meu voltant, la desautorització d'un dels pares cap a l'altre, no? Que si un pare posa un càstig, per darrere n'hi ha un altre que no fa que el càstig s'executi fins al darrer moment i sempre està manyuclant en aquest sentit, a favor del fi. Això també crea, de vegades, no sé si gelosies, però sí com a xots frontals en el matrimoni, perquè mos oblidam que, a part de pares, també som parella. I el que és un vessant se'n menja un altre.
I te diria que en este ejemplo le estás haciendo más daño al niño que a tu pareja, a pesar de que tu pareja sea la que se resiente con esto en un primer momento. Le haces daño al niño porque le estás enseñando, le estás modelando cómo se triangula, cómo se conspira por detrás, que puedes poner buena cara, pero luego vamos a guardar secretos a alguien a quien queremos. O sea, son cosas que les estamos haciendo mucho daño a los niños. Es verdad que hay veces que uno pone un castigo totalmente desproporcionado, fruto del cabreo del momento, que es inasumible ese castigo.
No tolerar el sortir fins que tinguis de 8 anys. I la nina en té 7. Clar, això és molt complicat.
Un mes sin pantalles. Clar. Un mes sin pantalles. O un mes sin salir con los amigos.
Clar, perquè un mes sense pantalles el pateix tota la família.
Eso
perquè
és.
Arribarà un moment que el nin grimparà per les parets. I dius, escolta, per favor, passa-li el mòbil, que jo el que vull és seure'm a mirar el Bridgerton.
Eso es. Per Entonces, exemple. Estos... ¿Cómo vas a cumplir, cómo vas a ayudar a tu pareja a cumplir un castigo que tú ya ves que no tiene ni pies ni cabeza y que fue fruto del calentón? Entonces yo creo que tampoco hay que ser tan estrictos de decir, no, pues hay que cumplirlo porque la pareja ha puesto esto. No.
Sí, però s'ha de parlar en privat, m'imagino, i després
és.
Ja anar en so consens en dir, escolta, els papais i mamà han estat parlant, saps que t'has portat malament, potser mos vàrem accedir, però clar, mai desautoritzar-ho, que és el que jo he dit de vegades,
sí,
davant el nin. I d'on anirà? Perquè jo vull.
Escolta, una cosa...
Però clar, com que jo no he estat pare, també me sento una mica parentsplaining en aquesta conversa, com molt bé ha subratllat no Joana Maroto en el començament.
No ho deu per tu, eh? No ho deu per tu.
Però
per... No, però és veritat que amb aquesta frase que ell jo també no sabia com seria com a mare i pensava que tenia clares moltes coses que al final no han passat. O sigui, al revés, no? Que al final no pots preveure com seràs com a mare o com a pare, perquè...
No, i ara que dius això, coses que no se poden preveure, per exemple, és una separació o un divorci. I llavors se creen segones famílies. Això també és font de conflictes, perquè quan els fills no són teus, que has d'anar amb peus de plom per no dir-li res en aquell nin, però clar, si s'ajunten o dues famílies, o tu trobes una parella que té un fill o en té dos, si conviuen en tu, hauràs de reaccionar de qualque manera en allò que facin. I això també crea molta conflictivitat, ja no tant en parella com que el nin te diu anem mon pare o anem mon mare, a mi que me contes, i sí, perquè els nins això ho saben jugar molt bé.
Sí, i ahí más que con el niño, si lo pensamos con la pareja, hace mucho daño, porque también no somos muy coherentes y pensamos, ¿por qué no se implica? ¿Por qué no le dice también claro algo? Y cuando lo dice, pues, no debería decir nada, porque aquí la madre soy
porque
yo
para
o
mucho
madre. Tal. Y entonces es como, bueno, ¿pero qué quieres?
Exacto.
¿Implicación o no implicación? Porque la implicación, cuando a ti te viene bien...
Ha de ser complicat, te trobes equilibri en aquest... Per la persona, sobretot, que és de fora, no? que entra dins una família que ja sí està mig feta o per sí fer, i clar, has de fer-te o definir-te en el rol en el que hauràs de jugar, no?
Esto es muy complicado y bueno, y es motivo de muchas dificultades de convivencia en parejas que cuando no convivían se llevaban fantásticamente y de repente todo es una montaña. Pero es que es así, o sea, convivir con más personas amplifica la posibilidad de que haya conflictos y hay que sentarse a establecer normas de convivencia entre todos los miembros, especialmente cuando son un poquito más mayores los hijos, porque es que si no es imposible llegar a acuerdos o entendimientos, porque cada uno entiende cómo debería ser su papel de una manera diferente. O sea, ¿cuál es mi papel yo, que no soy la madre ni el padre? Llego aquí y si hago esto es implicarme demasiado, el niño me va a coger manía o me va a coger mucho cariño y va a pensar que estoy intentando desplazar al progenitor que no está. O sea, es difícil, pero ensayo y error y mucha comunicación y mucho amor para ser cuidadoso con las emociones de la otra persona también.
Clar, que també hem creat una societat contemporània en què posar límits en els infants, de cada vegada queda tot com a més diluït, és el que sempre dèiem, encara que quedi una mica antic, que abans, quan a escola te retiraven un llibre o t'enviaven una nota, qui tremolava eres nin, i en canvi ara, quan des de l'escola envien una nota, qui tremoles és mestre, perquè ja hi van una sèrie de pares helicòpter a demanar si el meu fill és boníssim, si és un ésser de llum, el meu fill mai fa res. Clar, és complicat en noves relacions, quan a la família primigènia no hi ha hagut límits perquè s'ha optat per un tipus de criança, després fer que els nins s'adaptin a un altre. I ara que parlam de nous models de família, Susana, hi ha les famílies boomerang, que en varen parlar fa un parell de setmanes aquí en aquest programa, que són matrimonis que, per mort de la crisi de l'habitatge, per allò que sigui, han hagut de tornar a casa seus pares. I tenim dos nuclis familiars, padrins, pares, nins. Clar, has anat a una casa que també s'ha de reestructurar. Els padrins, com tu deies, clar, és que los abuelos, los abuelos, clar, és que els padrins també tindran dret a dir és que no vull que el nin voti dins la cuina, no vull que a certes hores estigui cridant, etc. Com quadran tot això?
Independientemente de que vivan o no en casa de los abuelos, hay que entender que los abuelos no son canguros, no son profesionales que tú contratas y los dejas al cuidado y no pueden ni hablar
també,
de su...
I que també hi ha molta neoparentalitat que els agrada molt deixar els nins a casa padrins, però que els padrins no opinin de res.
Eso.
I com deia una padrina il·lustre com és Maria Teresa Campos, los cargos con sus cargas. Si tu com a cangur vols espadrir sa padrina, espadrir sa padrina tindran dret a parlar i a dir el que pensen de quan surten aquests nins, perquè ells també ets on volen una sèrie d'hores durant tota la setmana. El que no pots és que vulguis cangur de franc i que sigui un cangur silent i que només s'encarregui de moure't els nins i de donar-li les farinetes.
I que entre en la criança respectuosa quan te ha criat...
I que faïn el baby like winning, aquest.
Clar, tu expliques a Pradina, mama, el nin no menja puré, li has de tear tot a una mida de centímetre i mig, perquè si no, la meva lluna, germeu arena, no mengen... si no és amb aquesta mida, hem de materialitzar-nos tots una
mica. I no les des huevos kinder, perquè, claro, el tema del huevo kinder és el gran problema con los abuelos, ¿no? Es que le compra un huevo, ¿no? Con todo eso de azúcar y el juguete, claro, y el plástico, y es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos.
O sigui, que nostre, només fent servir bosses de tela.
Eso es. Entonces, bueno, pues también no pasa nada porque vean otros estilos de parentalidad, claro, que no pasa nada, y en casa de los abuelos las cosas son así, o es que el abuelo piensa así, o la abuela piensa así. O sea, sí, también tiene sus propias ideas.
És una mica com anar a un museu etnogràfic. Tu entres i descobreixes un poc on són altres vides. Quan vas a Berlín, no vas anar al museu de la RDA per veure com se vivia a l'Alemanya comunista. Idò, a cas padrins, és un altre tipus de criança que els nens també han d'entendre que hi ha diferent model.
Sigui com sigui, sigui com sigui, Joana Iborra, ningú n'ha ensenyat. I és molt difícil ser pare o ser mare.
Sí.
No?
Compassió con esto y paciència.
Un darrer consell, perdona.
Jo crec que és difícil ser persona, en general. No dir, perquè a vegades tenim tendència a totemitzar una mica, a fer una muntanya, és que són pares... No, no, és que el que és complicat és ser persones.
Sí. Viure,
i llavors
ja
ets pare, ets a respirar. A mi hi ha dies que m'acosta respirar.
Xisco. Però un darrer consell.
Sí.
T'anava a dir, Yolanda. Susana, un darrer consell per pares, mares, perquè la fricció, per mort de l'educació, no sigui un problema. Ni un conflicto.
Que no le tengamos miedo a las fricciones, que las fricciones son necesarias, que los niños también aprenden viéndonos discutir o argumentar cómo se resuelven conflictos, que no hay que dejarles que todo sea algodones y nada de desautorizar, ni discutir, ni nada. O sea, también aprendemos a través de lo que vemos y no pasa nada por discutir.
Un dia més, fent teràpia en directe, aquí, amb la Susana Ivo, Francisco, no perquè no es para, però jo sí, jo sempre aprofit, no?, per apuntar i per...
No, però Francisco també ha fet molt de cangur.
Ah, i de bé.
I ha hagut de... Ha
com carga de lluit... o sin carga?
Ha hagut de lluitar les seves batalles. Per tant, no passa res.
Vinga, idò, Susana, moltíssimes gràcies. Bona setmana, que vagi molt bé. Fem una aturadeta per la publicitat i tot d'una tornant, perquè en Xisco té unes ganes loques de parlar d'escolor, de moda, de tendència per aquesta primavera. Ara tot d'una.
Va fer temps.
TV3 Ràdio és entreteniment. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i per els seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Tentol. Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Oli, cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tentol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tenta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Tocat les 11:30 i ja ho dèiem abans, no? Volem xerrar-vos de les tendències que se posaran de moda aquesta primavera i volem anunciar-vos que el color de la temporada, atenció, serà el butter yellow, és a dir, el groc mantega.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela.
Diuen que el butter yellow, el groc mantega, serà el color de la temporada, un to de groc suau que sembla que promet dominar la primavera-estiu 2026 i per això volem explorar perquè aquesta tonalitat ha captat l'atenció de dissenyadors i també d'influenciadors. I per això tenim la nostra experta suprema en moda, com bona Soledad Rebollar, a qui ja la saludam. Soledad, molt bon dia, com estàs?
Buenos días.
Clar, perquè els oients de ràdio ho entenguin, perquè els espectadors de tele ja han vist una mica quin és aquest to. Què és exactament aquest butter yellow, aquest groc mantega?
Bueno, yo creo que este color no es casualidad. Realmente este color crea confort, luminosidad, crea optimismo. Ya estos colores salieron en los años 50, en lo cual había, pues sabemos que vivíamos una incertidumbre.
Vamos, sí.
Igual que ahora.
Era el final de la Segona Guerra Mundial, comenzamiento de la Guerra Freda.
Sí.
Incertesa absoluta.
Efectivamente. Entonces, entonces yo creo que es un poco más nostálgico y ha salido y realmente es para potenciar, para dar luminosidad y para, pues eso, dar optimismo.
I és per tot tipus de cares i per tot tipus de pell? Ho dic perquè jo en tinc una de butter yellow, que no ho sabia. Ahir me la vaig setjar, perquè vaig dir, si és color de moda, qualque dia me l'hauré de posar, i semblava que acabava de sortir de què ho vet. Ho dic perquè no sé si jo, amb aquesta cara pàlida absoluta, potser un candidat en el Butter Yellow.
A ver, es cierto que el subtono es, el, es lo que puede, ¿no? Con, independientemente de lo que es el color de cabello o el color de ojos, es el subtono. Puede ser una persona que tengas un subtono más frío, que es lo que tú estás hablando, pero en cambio, si cuando te pones un poquito moreno ya te ves que te da luz. Entonces, esto es importante, claro. Es decir, hay pieles que para este tipo de tonalidades necesitan estar un poco bronceadas. Por eso es una tonalidad más hacia los cálidos.
Clar, a mi m'encanta com a color, la veritat, com a concepte m'encanta, però no m'hi cap de veure perquè crec que no m'estaria massa bé sa cara. Hi hauria manera de poder-la dur amb una peça que no sigui bé. No sé si, per exemple, un pantalons o peces i textures també, que deu ser important, no?, sa textura que tries per aquest color.
Mira, lo que estás hablando es muy interesante. A veces los cortes hacen que tengas muy de cerca hacia o sea, esos colores, y si los tienes muy a tu cara, pues está claro que es lo que te va a dar potenciar o incluso con una prenda, con un color, si al final es más protagonista la prenda, que se fijen en ti, ¿no? De que vean de repente, jo, que llames la atención, que digas qué guapa estás. Estamos hablando de que ese tipo de tonalidades, si por tu tez, que es más fría, ves que no te va a favorecer, lo suyo es que lo pongas en partes de abajo, mezclados con azules marino, por ejemplo. Un azul marino puede quedarte muy bonito, un gris, o incluso con blanco.
Clar, el seu seria... Clar, jo ara duc un coll d'aquest semicigne, no? Pujat però poquet, clar, m'enganxa directament sa cara. Com que vaig de negre no hi ha problema, perquè jo que som blanquet, el contrast és bo. Jo no hauria de dur un Butter Yellow amb un coll d'aquest tipus. Me convendria més, perquè si ja mos entengui, una camiseta d'un color bàsic i es Butter Yellow amb una camisa.
Efectivamente, tú puedes poner una camiseta blanca y ahora mismo una bomber, una chaqueta, una blazer en esa tonalidad, ya notarías la diferencia.
I per què Butter Yellow? Què ha passat enguany? Que mos ha pegat, tu dius, dona confort, és un moment d'incertesa, tornem en aquests colors que mos donin una mica d'ànim i que mos elevin l'esperit de qualque manera. Però clar, fa un any, que és quan se pensa en les tendències, no sé si els dissenyadors ja tenien clar que viuríem un món conflictiu.
Sí, al final, cuando se empieza... Lo que vemos ahora está ya creado desde hace un año, ¿no? Sabéis que los desfiles ahora mismo, cada seis meses se crea la tendencia, pero ya un año... O sea, de hecho, los diseñadores, según acaban, ya están pensando en la temporada siguiente. Y tiene mucho que ver lo social, claro que tiene que ver, y tiene que ver un poco lo que vemos en las calles. Y esto no se nos puede olvidar, y al final es lo que se inspira, y al final hay muchísimas influencers, que es las que estamos viendo en la calle, lo que vemos en Instagram, lo que vemos todo el rato, lo que hace que se convierta en tendencia. Lo que yo siempre creo en este tipo de tonalidades, sí que hay que fijarse las tendencias siempre, pero tienes que adaptarla, repito, a ti. Por eso la importancia, lo que hablabas, de que a lo mejor tú aquí no te ves favorecida, pero te lo puedes poner en un bolso, te lo puedes poner en una blazer y lo combinas con tonos marrones, por ejemplo, con tonos marrones, con tonos blancos, con tonos grises.
Namaroto, que és un influencer.
Sí, total.
Ella de vegades se demana quins són els colors que me poden quedar bé. Com ho sabem, si un color... Deixant de banda el Butter Yellow, que per cert, Soledat, si volem fer un vídeo... Hem de sortir menjant pa amb vàter, bret amb vàter, mentre mos feim sa foto en sa camiseta, o no cal dur-ho tan lluny? Ho dic perquè la gent influencer, jo estic convencido que ara sortiran comiendo pan con mantequilla, com que andava fet to pasillo amb una camiseta groga. Serà el trend del moment, tu augures que això serà allò que veurem arreu de xarxes?
Bueno, yo creo que estamos además viviendo una época que nos gusta mucho cuando elegimos un color como el monocromático, ¿no? Estamos claro. Viendo mucho, de hecho, lo estamos viendo en las influencers, efectivamente, es decir, las que se ven favorecidas van enteramente de Butter Yellow. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en los cabellos, mira, los color, en los rubios, hemos pasado de tener esos rubios más fríos a esos Butter Blonde, que lo que hacen es, claro, pues igual, dependiendo de si te favorece un rubio más frío, pues hacerlo o más desde raíz o más desde medio
de punta. Jo fa una hora que estic mirant que tenim un tros ja. De mantega de fons a sa imatge, que se m'agrada com a congelada, i fan ganes de que com
mos fan dir, ganes menjar unes torrades
sí. I començar sí. A escampar a les totes.
I escolta una cosa, perquè ara de ser rosa sempre se diu, no, per exemple, allò de a ser rosa no els estava groc. No? Ara m'ho m'has altre i m'has regalat un jersey groc i jo només per això que tota la vida m'han dit que el groc no mos està bé, però poden dur un groc a roses o no estan així, això.
A ver, a ti te han dicho siempre que tú tienes tu rubia, ¿no?
No.
Claro. A ver, es que hay una gama de rubios y sobre todo los contrastes. Yo tendría que hacerte un estudio de cerca, pero mirándote ya te diría que a ti de raíz no te favorecería un rubio, pero sí podemos trabajar en tridimensionales, tonalidades que puedan bajar no desde la raíz, sino un poquito más bajo.
No, me refería a roba, amb aquesta, a tu també, que era més sí. Rosa. ¿Es groc mos està bé ser roses o no?
Ahora no estoy entendiendo.
El amarillo, queda bien a las rubias. El amarillo es para rubias, sería el titular.
Eso es, vale. Es que creo que me he liado, perdón.
No, tranquila. Es que, claro, amarillo, groc. Es diferente la palabra. El amarillo, ella que es rubia, ¿sería su color o urien d'anar, no sé, a un tierra, a un rojo, a un verde?
Nos iríamos más hacia un tierra.
Sí, vamos.
Sí, claro. Tú te has mirado, te has observado y al final es muchas veces ver cómo te sientes, si tienes brillo, si te ves favorecida.
No, això és un color que m'agrada molt, el groc, però que no li està bé tot tant, tampoc. No, sí, no. Això és així.
I el que jo volia demanar, com ho hem de saber els colors que ens queden bé? Com ho sabem? Agafam un fol i ens posem davant del mirall i començam a posar colors de vores a cara i a partir d'aquí decidim? Fem un treball com d'investigació?
Sí.
Passa per aquí.
Bueno, yo venía a daros unas pinceladas, algo más fácil, ¿no? Muchas pues, veces...
¿Tú comandas? Sí. ¿Faltaría más? ¿Si es más sencillo?
Bueno, creo que, a ver, hay estudios mucho más, más profundos, ¿no? Pero para saber un poco en casa ahora mismo, los oyentes, los que nos estén escuchando y nos estén viendo, ¿cómo saber si soy de subtono frío o cálido, no? Porque a veces dudamos, ¿no? Independientemente bueno, qué colores...
Es que yo ahora necesito saber cuál es mi subtono. O sea, yo no me puedo ir de aquí sin saber el mío, claro. Obviamente.
Efectivamente. Pues mira, por ejemplo, un subtono frío, te puedes ver que, mira, las venas te las puedes ver y puedes verte que son más azuladas, ¿vale? Y más moradas. Eso es algo muy, muy significativo para saber si tu subtono es frío. Luego, normalmente, los ojos claritos, más azules, más grisáceos, son subtonos fríos. Si la piel es blanca, beige, porcelana, ¿vale? Se tiende a ponerse rojiza, rosada. Estamos hablando de que son subtonos fríos.
Per tant, jo sí que me veis les venes blaves, los ojos claros no, porque mi herencia
no,
genética...
Eso no tiene que ver.
La ley de Mendel fa allò que fa.
No.
Ja a mi m'han tocat marrones. Però si jo me veo las venes, jo soy subtono fred, no?
Sí.
I un subtono frío... ¿Qué colores nos favorecen?
Pues mira, te favorecen los verdes, pero los verdes esmeraldas, te favorecen los azul clarito, te favorecen los blancos.
¿Verd?
Eso en tonalidades. Te podría hablar, por ejemplo, la cana te favorece.
Ai, mira quina floreta que acaben de tirar, xisco Nadal.
Rebollar, feia tant de temps que una dona no me deu una cosa d'aquestes que ara me porà com a vermell.
És que, de més, la cana està de moda. Sí. Això sí que també és tendència,
sí,
no?
Sí, però no vale para tu. Por ejemplo, no. Pues lo mismo. Es decir, la cana está de moda. Yo a mis clientas, cuando vienen a mi centro, ya ha habido a tres personas que le he dicho la cana no, porque han querido dejarse, claro. Y ellas mismas les he hecho verse, mirarse al espejo, le he puesto colores, hemos trabajado el visajismo y realmente me han dado la razón y he dicho, es que te echas años teñit encima, no te favorece, es decir, claro, no a todo el mundo le favorece.
Per tant, si sou de subtó fred, apuntau, estimats oients, verd maragda, blau cel i blanc són els nostres colors. I és yellow butter con el azul cielo, queda beníssim.
Queda ideal, con un azul marino, con un blanco, con un gris, fenomenal. Un topo, con los colores topo, también te puede favorecer.
Que topo es como gris.
Es un marrón grisáceo.
Exacte. Que és, ¿vale?
Porque luego están los marrones chocolate, que ya no seríamos a los subtonos cálidos.
Clar, estimada, es que posa'm tant de sobrenom a tot, que de vegades el ojo no es tan experto.
No.
Però bé, lo que seria en color topo, que seria com a gris, entre marrón gris, sí, això serien colors que podrien combinar amb aquest yellow butter. Tu creus que tendrà èxit, abans de dir-te adéu, Soledad? Creus que tendrà èxit aquesta tendència? Creus que veremos mucho yellow butter, molt, sí, de groc mantega per esquerra?
Sí, sí, porque además vamos a ver mucho yellow butter combinados con pasteles, con tonalidades pastel, y sí, sí, que claro que va a tener éxito. También es en cara primavera, verano, las pieles ya se tuestan, incluso cuando las que somos de tonalidad fría, en cuanto tienes la piel un poquito más tostada, ya puedes, te añades otro tipo de colores.
Clar, i si volen anar en yellow butter, Joana Maroto, si no sempre mos queda, és autobronsejador.
També?
És a dir, que fa toallites d'aquestes per semblar Donald Trump.
Sí.
Li quedaria bueno. El yellow butter.
El yellow butter.
Li quedaria ideal. No descartis que hayan escogido este yo color para que él se vea guapo y deje de invadir países.
Sí, sí,
i si no mos queda, efecto pasillo, i aquesta cançó que mos encanta a tots i que mos serveix per acomiadar en Soledad Rebollar. Moltíssimes gràcies, Soledat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I que visqui, no?, aquest coloret tan primaveral. Tornem a fer una petita aturada per la publicitat, però no bona ni gou, perquè tenim més coses per contar-vos aquí al dia.
Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo, mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Al día, IB3 Radio.
IB3 Radio es diversión. Obrir cada dia, acompanyar, liderar, cuidar, investigar, protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, d'IB3 Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si jo no tinc Bici Palma, tio. Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A IB3 Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. De dilluns a divendres, a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 46 minuts, saludem en aquest punt de la nostra companya Clara i Mami, perquè ja sabeu, els dimarts sempre toca repassar l'actualitat de Menorca i avui sembla que serà per repassar el que suposa, no?, la situació habitacional de l'illa. Clara, bon dia, com estàs?
Molt bon dia. I de ratllem un poc del mercat immobiliari de les nostres illes de Menorca i de la resta, perquè, com bé sabeu, continua registrant màxims històrics. Així ho demostra el darrer informe presentat per l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, en el que es donen dades del preu mitjà per metre quadrat dels immobles i es contrasta amb l'evolució dels salaris a les nostres illes. Per ratllar-ne, hem convidat en Daniel Fernández de la Cigonya, delegat del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària aquí a Menorca. Com estàs, Dani? Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Clara.
Es destaca en aquest informe aquesta bretxa cada cop més gran entre el preu de l'habitatge i l'evolució dels salaris. Això, imagino que ho notau i ho trobeu en el vostre dia a dia, la feina.
Sí, evidentment, cada dia amb el tema de la puja de preus és més complicat que el ciutadà d'aquí pugui arribar a una hipoteca amb unes condicions òptimes. Encara i tot que tenim les bonificacions de l'Estat que ajuden, però arriba un punt en el que no se pot arribar perquè està fora de l'alcanç de salaris mitjos que hi ha ara en aquests moments a les illes, que tampoc són tan diferents del resto de la península.
ajudarà l'augment del salari mínim interprofessional a reduir aquesta bretxa?
No, amb la quantitat que ha pujat no ajudarà pràcticament res, perquè se'n va per altra banda, perquè hem de veure també que el cost de la vida també ha augmentat, o sigui que tot va un poc en relació, eh? Uh-huh. O sigui, simplement és que la gent necessita tenir més doblers ahorrats per poder comprar una propietat que pràcticament ha pujat un 35 o un 40% en relació a 5 anys. Això és moltíssim. Per molt que nosaltres pugem més salaris, no els alcançarem mai.
Clar, tenim que subsanar tota una vida, tot un dia a dia, totes unes despeses, i el poder aconseguir un habitatge de compra necessita d'una important quantitat de doblers per tal de poder fer-hi front. Per tant, no només és pagar sa hipoteca i sa mensualitat, sinó que és tot el cost de vida que tenim avui en dia, i que potser anirem un poc manco ofegats, però no aconseguirem igualment amb aquest augment del salari poder accedir a un habitatge de venda si no tenim uns doblers estalviats o si no tenim alguna d'aquestes ajudes, no?
Exactament, exactament. També hem de ratllar el tema de la precarietat laboral, o sigui, xerrant de que hi ha molt de contractes el que són fixos discontinus a Menorca.
Una realitat molt comú aquí.
Això també, la majoria són una parella amb un fixo i un fixo discontinu. Això també limita el que són la font d'ingressos que el banc té en compte a l'hora de donar hipoteca, que és el màxim el 35% de la suma dels dos salaris. Tot això, tal com està en el tema dels preus, és complicat, i ara s'ha intentat des del govern, perquè fins ara teníem un preu màxim per poder obtenir les bonificacions de l'Estat, que era l'ITP 0 a menors de 30 anys, de 30 a 35 un 2, de 35 en endavant, com a vivenda habitual un 4. Han tingut que pujar de 270 a 370. O sigui, perquè ja no hi ha vivendes de 270, pràcticament. Això és preocupant.
270.000 euros, eh?
270.000 euros, sí.
Quin és ara el preu d'un habitatge per una... No sé, posem un habitatge bastant comú, dues habitacions, no? Per una família... Bé, una família potser ja serien tres.
Tres habitacions.
Més aviat, tres.
Sí, tres.
Sí. Com està la situació a Menorca en aquests moments? Ciutadella, Maó, Es Mercadal... Quin seria el poble que tindria aquesta bretxa més gran o que més creix el preu de l'habitatge?
Pues mira, te diré que el producte estrella és el pis de tres habitacions, evidentment, perquè és el que una família vol per tenir la seva projecció de futur, no? Un pis d'aquestes característiques ratllant que pot estar damunt uns 300.000 euros. Ja amb un anem a dos, que és el que en un moment donat se pot començar com a estalvi per veure el que ve, i estem en 250, 260... Sí, que ja són quantitats que si ho sumam el salari de dues persones les ve bastant just per pagar una hipoteca. Sí, és aquest el gran problema, i això ho està pagant el que ve de fora amb un poder adquisitiu més alt, amb la qual està creant precedent. És vegi descostat, si vol vendre i ha venut des descostat per 2,50, no ho vendrà per 2,30, com a mínim voldrà 2,50. O sigui, que considero que estem en un moment en el que l'auge de la compra per part estrangera s'ha estabilitzat bastant. Hem de començar a veure els productes que hi ha en el mercat amb possibilitats de davallada, i hem de fer ofertes, sincerament. Hem de començar a fer ofertes. Això va passar en el 2017, que la vivenda estava amb un techo alt, i se van començar a fer propostes a la baixa, i va tornar una altra vegada a reemprendre, perquè és que si no arribarà un moment que verdaderament no tindrem producte ni per vendre ni per llogar.
Clar, quina és un poquet la radiografia, no? Rellam, hi ha escassetat d'habitatges. No hi ha habitatge, però hi ha un augment significatiu de residents, tant a Menorca com a la resta de illes. I ara estàvem justament mirant un poc, abans de l'entrevista, aquestes dades d'aquest informe de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears, que diu que creix aquesta de venda per part d'estrangers i de gent que ve de nacional i estrangers, tant més o manco a la part persones que compren aquí a les nostres illes.
Sí, sí, exacte. O sigui, estem xerrant que això crearà un problema a la llarga, de que és d'aquí, evidentment, es casa, s'emancipa, hi ha gent que se n'anirà a la universitat però tornarà. O sigui, totes aquestes coses li hem de poder donar... diguéssim, una clarícia que no tenim en aquests moments. I la clarícia més curta seria començar a construir ja, de protecció oficial i lliure. Però Això, entre que presentant projectes, els ajuntaments van molt curts de personal i tarden moltíssim en les llicències. Pues mos posem en 5 anys. I en 5 anys, què passa durant aquest temps? És preocupant, la veritat.
5 anys que es necessita d'habitatge i que són les persones quan es dirigeixen al vostre col·legi oficial o quan estàs tu a la teva feina, no? Quines realitats et trobes quan una parella, una família necessita començar amb tot això? És un procés que deu ser molt estressant en aquests moments. Quina oferta hi ha ara mateix a Menorca per una família amb un fill o dos?
Mira, en aquests moments jo el primer que els aconsello als clients que venen a la meva oficina és si han anat a xerrar amb el seu banc i el banc els ha dit quin seria el seu techo de pago. En base al seu techo de pago, ens trobem que moltes vegades no tenim producte per oferir-los.
Ni una casa, eh?
No.
Ni una casa per oferir, depenent de
no
com
tenim.
Sigui.
No tenim producte. I això, evidentment, pues és bastant frustrant per nosaltres com a professionals, perquè no poder donar el servei a el que ens dedicam és... complicat, no? Entonces, què fas? Pues intentes, d'alguna manera, tenir un llistat de gent que puguis anar avisant conforme t'entri un producte. Però és que nosaltres ara te xerraré del cas concret de lo... Nosaltres mos nutríem de les herències de sa gent que moria i els hereus posaven-se a casa en venda. Ara ni siquiera surten al mercat perquè sempre hi ha un familiar que té necessitat de vivenda. Entonces, perquè vegis en el punt en el que estem, que mos falta sí o sí, tenim necessitat de construir.
Ciutadella, Maó, Es Mercadal és un dels municipis que més ha crescut aquí a Menorca, per gent que ha vingut a viure també a fora, que han escollit Es Mercadal. Són alguna de les ciutats, Ciutadella, Maó, Es Mercadal, quina seria la que més té ara mateix problema, o són totes més o manco per la mateixa...
Jo te diria que totes
tot
estan
igual,
més,
eh?
O manco
iguales. Més o manco
iguales. Aquí no hi ha una diferenciació. O sigui, han de pensar que el que sí que està molt clar és que les que més urbanitzacions tenen són les que més problemàtica tenen, perquè Mercadal té moltes urbanitzacions i Ciutadella també, Mo no té tantes. Mo ja després mo anem a Sant Lluís, però Mo no. Entonces, aquí també hi ha la comparativa dels preus. El preu que surt del metro quadrat és bastant relatiu, perquè realment xerrem de que tu agafes vivendes en primera línia amb vivendes d'interior. Fas una suma de 10, ho divideixes i te surt un preu metro quadrat. Això és erróneo. No hi ha mai una vivenda igual que l'altra, però és el que el mercat mos dona. I és el que hem d'agafar.
I de Dani Fernández de la Cigonya, delegat del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària aquí a la nostra illa, que ens ha fet aquesta radiografia. Moltes gràcies, t'agraïm que entre feina i feina hagis vingut aquí a la ràdio pública i a la televisió pública a compartir una estona i explicar-nos aquest darrer informe que marca un poc aquesta bretxa i aquesta situació tan preocupant. Moltes gràcies, Dani.
Gràcies
que vagi
a tu,
molt
Clara,
bé.
Per haver-me convidat.
Idò, aquesta és la situació que vos explicam avui en quant a el mercat immobiliari, una situació gens desconeguda i ben coneguda, sobretot pels que pateixen aquesta cercar casa cada dia, que són molts dels que mos estan escoltant.
Sí, Clara, poca oferta, molta demanda i preus disparats. Moltíssimes gràcies, tornem amb tu d'aquí no res, però ara hem de fer un repàs en els continguts esportius que mos tenen preparat ja els nostres companys d'Esports 3. Toni Fuster, bon dia, com estàs?
Home, bon dia.
Res, okay. Poden dir que el Mallorca dissabte va tocar fons, però ara sí que sí, que comença l'era de Michelis, no?
Sí, segon entrenament de la setmana del nou tècnic argentí del Real Mallorca, que ja prepara per intentar revertir una mica aquesta situació ara mateix esportiva de l'equip per sortir del descens. I tot passarà per cercar un gran resultat que seria, lògicament, una victòria al Sadar dissabte a partir de les 2 del migdia en el partit contra Osasuna. Això, per un costat, amb Javi Llebrés lesionat, que és ara mateix baixa, estarà un dia que no podrà actuar. I, per altra banda, com dèiem, també el Palma Futsal, que torna a la competició europea per jugar Champions, i aquest viatge que tindran a Riga divendres el partit que viurem aquí en directe a IB3 Ràdio. Sabrem el que ha dit Antonio Vadillo, l'entrenador, que ha valorat, ja vos puc dir, el partit com de molt important històric per tornar-se a ficar una Final Four. Du el Palma Futsal l'avantatge de 7-4 del partit d'anada, que se va jugar al Palau d'Esport de Somoix, però fora confiances, eh? És a dir, s'ha de jugar una tornada i demà veurem què passarà. I, per altra banda, també la gran notícia, el Connecte Balear Manacor. Aquí podem veure des de la balconada l'Ajuntament de Manacor la rebuda que varen tenir els campions de la Copa del Rei de la Superliga masculina. Primer títol que aconsegueix a la seva història el conjunt del vòlei Manacor. Després d'haver eliminat el Leganés, el Guaguas i el Melilla, aquest darrer a la gran final.
I de res, futbol, futbol sala i també vòlei. Els postres avui, Toni, a partir de la una. Molt,
avui
tenim
tertúlia, per veure àmpliament de l'actualitat del Real Mallorca.
Molt bé, gràcies, Toni. I també repassam els continguts que tenen ja preparats els nostres companys de les edicions insulars del dia. I passant primer per el dia Pitiuses en l'Arbre Tour. Bon dia.
Bon dia, companys. I doncs mira, nosaltres avui començarem el programa repassant l'actualitat de Formentera amb en Pepo Rubio, ja sabeu, el periodista de Radio Illa. I més tard obrirem de nou una setmana més un espai per les famílies aquí al programa, avui per parlar de delictes i de persones menors d'edat. Serà amb el psicòleg Marc Tur i també amb l'educadora social Eva Albarrán Valdivieso. I completarem el programa parlant de paraules i coses, també una setmana més, amb el doctor en Filologia Catalana Bernat Joan. Tot això, Joana.
Moltes gràcies, Laura, que vagi molt bé aquest dimarts. Tornem a saludar Clara i Mami des de Menorca, que teniu preparat per avui.
I d'avui al Dia Menorca començarem el programa telefonant a un menorquí, a un empresari ciutadellenc, en Joan Llonga, que és a Dubai juntament amb dos amics més i que estan intentant tornar a casa després d'aquests bombardejos d'Estats Units i Israel contra Iran. Després saludarem en Manolo Izquierdo, ell és l'andalús de l'any 2026. Acaba de ser nomenat i vindrà aquí als estudis juntament amb el president de sa casa d'Andalusia a Menorca, n'Artur Orfil. Avui és dimarts, per tant, tenim secció de genealogia amb el nostre company, Antoni Tudorí.
Molt bé, moltes gràcies, Clara. I també el Dia Mallorca, amb continguts que ja té preparats en Jaume Noguera. Bon dia.
Bon dia. Mira, parlarem amb el nostre amic i company Borja Moreno, forense, que forma part d'una ONG que se diu Tato Project i fan feina a Tanzània. Parlarem amb ell perquè van començar a ser 3 i ara són un caramull de persones que ajuden. També celebrarem el 170 aniversari de la Filarmònica Porrerenca i per això serà aquí Joan Ramon Xavent, el seu director, i en Xavi Quinyello no parlarà de l'actualitat d'aquesta setmana.
I d'un bon menú amb en Jaume Noguera també el Dia Mallorca a partir de les 12. Nosaltres ho deixem aquí, tornant demà a partir de les 9 amb més coses. Adéu.